Arribats a aquesta hora del matí, quan sonen aquestes notes, aquesta melodia que ens acompanya cada diumenge en aquestes hores que són entre intempestives i plàcides, plàcides per tots aquells que tot just us estem llevant i que, en fi, que obriu un ull i penseu encara que el dia és sencer per vosaltres i per construir-lo, i intempestiva per tota aquella gent que han allargat àmpliament amb la profunditat de propostes d'oci diverses que hi ha al país i que tot just estan tornant cap a casa amb la possibilitat d'en breus moments descansar el seu cos ja cansat i retirat d'una nit llarga, 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 descansar-lo en el matalàs. Bé, amb aquesta llum i amb el pes de la temperatura també que porten el mes de juliol a les nostres vides mentre s'acosten per moltíssima gent, potser per vosaltres ja han arribat les vacances, és aquell moment en què ens agrada també desplaçar-nos, malgrat aquest pes de la temperatura i malgrat aquesta llum que ja és intensa aquesta hora del matí, cap a un raconet que per nosaltres és molt especial, com sabeu, un carrer empedrat que no du enlloc més que un edifici sense masses pretensions arquitectòniques o artístiques, al darrere del qual o a l'interior del qual hi ha una quantitat ingent de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la seva porta sempre hi ha l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tots?
Bé, esperant que el pes de la temperatura augmenti, perquè diuen que això va pitjor, eh?
Sí, el que passa que aquesta setmana també hem tingut una temperatura, diguem-ne, més suau, sí. Hi ha hagut tempestes, o sigui que de moment, home, el juny, que ha de ser un mes ja
compte,
especialment calorós, l'hem passat bastant bé.
No cridis
al
mal temps.
Sí.
Ara diràs,
amb el temps,
ara
quin és amb el temps?
Bueno,
quin
clar, no ho sé, no, no ho sé, però jo tinc la impressió... Jo li temo a la calor molt intensa. Del
sí, jo també. No, llavors, no, escolta, com més arribin les pluges, com més allargui aquesta primera plujosa que hem tingut, molt sí, millor, sí. Evidentment, clar que sí, i tant.
Bé, en tot cas, és aquesta hora que ens agrada desplaçar-nos a l'interior del basar de les sorpreses. Com ho portes tu, que ja estàs tocada també de les vacances?
Bé, home, no, encara falten uns quants dies, eh? Pensa que bueno. Tenir tantes feines, per entendre'ns, doncs fa que el nucli de la vacances sigui... bueno, no t'ho diré, però és molt reduït.
Però,
eh? Vull
però,
dir que...
però entenc que aquest negoci que no dona gaire rendes, que és el
no,
basar...
No, no, conto, jo no conto. No, 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 perquè no.
A baixa
no,
persiana,
això,
no?
Això
en algun moment o altre.
Sí, home, sí, a baixa persiana, que són les setmanes en què farem vacances
a la ràdio.
Basar, i al Via Lliure, sí, sí.
Ja, surt, ja, surten, vaja... ja surten els números del basar, només obrint mitja hora a la setmana, aquesta hora intempestiva,
mira,
i a l'estiu...
Jo només et diré que quan ve el gestor, per entendre'ns, a finals d'any, a fer la compta de resultats, el pobre es queda blanc, blanc, es queda...
Però
llavors
escolti,
em fa cara de dir,
però
què
fa?
Fas? Però com ho aguantes, això? I jo poso cara de dir, no, és que jo sóc de lletres, i aquestes coses no m'entenc, i no
romanticisme,
sé què.
Romanticisme, pur romanticisme.
Sí, 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 però vaja, molt bé, molt bé. Tu.
Bé, hora de mirar a veure si han arribat ja cartes,
sí,
també.
Mirar...
Has detectat si estan començant a arribar postals? Perquè ja és època de que, diguem-ne,
doncs
postalera, eh?
Avui comencem per una postal, una postal
ara?
Que ens arriba, a més, des de Sóller, des de les Illes Balears, enviada el dia, o el Matasagés, des del dia 16 de maig. Aquesta postal ens l'envia una tal Lluïsa Puig, és una postal trucalada d'aquelles que...
Ostres,
a mi m'agrada molt aquelles postals trucalades, i no és antiga, eh? Perquè és una fotografia d'aquelles que dius any mar, aquelles, saps aquelles postals que a vegades
sí, sí.
Estan ja doblegades per la calor,
sí, sí,
descolorides,
sí, sí. Total,
eh?
Total.
I que es veuen, surten a la postal surten cotxes, diguem-ne, que ja no es fabriquen,
sí, sí.
I matrícules...
Matrícules terribles. Sí, sí.
Això mateix. Doncs no, no és el cas perquè és una postal més moderna. És més, a dintre la fotografia hi ha com una terrassa de bar la carta, diguem-ne, de demanar és una carta que està escrita amb un codi QR. Per tant, òbviament, és una cosa molt moderna. Eh? Vull dir que és una postal que posa el tren de Sóller i es veu doncs, el tren aquell, aquesta mena tramvia que passa per al meitat del carrer, es veu l'Esglés i el fons i podem llegir, estimats amics, des de Sóller molts records, estem passant una setmana el meu marit i jo per les Balears. Petons, Lluïsa Puig, enviada el 12 de maig i amb el Matasagells el dia 16 del mateix mes. Per tant, doncs, la primera postal que ens arriba amb un aire més o menys estiuenc.
Com sempre, les Balears, que és una de les destinacions sempre predilectes també
sí.
Dels catalans, no? Tant a Mallorca com a Menorca com a Formentera, evidentment a Eivissa, però aquesta ja és una destinació molt internacional, com
sí,
tota la resta.
Sí, aquest no.
Però aquesta, Déu-n'hi-do. Sóller, però no hi he estat. No sé si tu hi has tingut l'ocasió, però
no,
vaja.
tampoc hi he estat jo. No, no, no. I això que té una pinta maquíssima. Sí, eh? D'aquells llocs que jo diré que hem d'anar a visitar la tardor o l'hivern, diguem-ne, més fred, perquè jo diré que l'estiu la cosa d'estar com home, bastant populosa, diguem-ho
així.
Sí,
sens dubte.
Va, i la segona carta que ens arriba està datada el dia 22 de maig. Ens arriba des de Vic. Mira, des de Vic extraiem un sobre dins una carta que està macanosquita i podem llegir el següent. Bon dia, Albert i Xavier. El seu remitent és J.M. Guillemet. I llegim el següent. Acabo d'escoltar el programa 305 que l'Albert ha qualificat com a programa de merda.
Oh, ai, bueno, sí, és veritat, ja me'n recordo.
Sí, perquè va ser de la seva caca, sí, eh? Sí. I se m'ha acudit a escriure el Pluricocat per suggerir-vos altres temes menys neuronals, atès que els científics qualifiquen els budells i els microbiota que hi viu com el nostre segon cervell, com ha explicat l'Albert a la introducció, tot i que després no n'ha citat el fil. S'ha quedat a les coprofarmàcies de l'edat moderna i no han esmentat el banc de femta que hi ha a l'Hospital de Bellvitge, on s'hi fan trasplantaments de femta. Us recomano en aquesta ocasió el llibre de l'alemanya Julia Enders, que es va traduir al català com La digestió és la qüestió, de l'any 2015. Jo us proposo fer com a temes la A d'abandó, la B de bogeria, la C de corona, la E d'exèrcit, la G de guerra, la M de manicomni, la N de naip o la P de porta. Totes aquestes lletres tenen la mateixa finalitat. Em consta que l'Albert és, per sobre de tot, un afeccionat al cinema, i m'agradaria sentir-lo parlar d'una pel·lícula que podria entrar en el basar de les sorpreses amb qualsevol de les lletres proposades. Le Roi de Caire, de l'any 66, dirigida per Philippe de Broca. En tinc un gran record. La vaig veure en el Col·legi Major abans que la compra d'un reproductor de vídeos matés al cineclub de cada dimecres a la sala d'actes. No es tracta de fer spoilers, però en èpoques de campanya electoral un està temptat de prendre la mateixa decisió que el protagonista al final de la pel·lícula fins que hagi acabat l'escrutini electoral. Per això, ara que en Xavier anuncia que comentarà amb els tertulians els resultats de l'enquesta electoral encarregada pel grup Godó, barrejat amb comentaris d'Eurovisió, marxaré al podcast i escoltaré la cançó Nederman i algun il·lustre execrable. La campanya electoral de les municipals tot just ha començat.
Es pot fer tot, eh? Sí. Es pot dir que es podria escoltar la tertulia i tornar després d'escoltar podcast, però vaja, d'acord.
Oita, fixa't què diu aquell parra final, eh? La campanya electoral de les municipals tot just ha començat, però segurament, quan llegiu aquesta carta, potser ja s'hauran convocat les eleccions al govern de l'Estat i el que he escrit tornarà a ser actualitat.
Oh! Hòstia, aquest senyor és un autèntic visionari, eh?
No.
Fa dos mesos ja va veure que hi hauria... No, no és que estigui convocat, és que estem en campanya, sí. Ja. Campanya, senyor Guillemet.
14 de maig, eh?
Des de la distància.
El 14 de maig, eh?
El 14,
eh? Sí, diu, posa escrit, on volia enviar-la de Manusita, però com que demà torna a ser diumenge, a veure, sí. Vic 14 de maig, deduïm que aquest senyor deu estar jubilat.
Mm-hmm.
Si diu que és que, si l'acaba d'escoltar el 14 de maig, que va ser diumenge, doncs diumenge. El diu, torna a ser diumenge, per tant, deu ser jubilat. I encara no l'he copiat a mà, l'imprimeixo i l'envio. Ah, doncs molt bé. No conec aquesta pel·lícula, eh? Em sona, però no l'he vista, eh? Sé que la feia l'Alan Bates, i sé que...
No,
ostres, és un tema apocalíptic, però és que la veritat és que no me'n recordo, no l'he vista. I, home, dels basars...
Com has dit aquests, que es deia? Discúlpa'm, eh?
Le Roi de Cœur, el rei de cors, es va dir aquí, crec recordar. Home, alguns basars que et proposo els hem fet, eh? La C de corona l'hem fet, la P de porta l'hem fet, i la d'abandono, però la D de desolat la vam fer. Vull dir que... Bueno, els deures els tenim mig fets, per entendre'ns, eh? Però vaja, m'ha admirat aquesta clarividència del senyor Guillemet a l'hora de pronosticar que quan llegíssim aquesta carta estaríem en plena campanya electoral de les generals, eh?
Doncs déu-n'hi-do, sí, la visió també apocalíptica, si vol dir-ho així, també del senyor Guillemet des de Vic, que efectivament el mes de maig, quan escrivia la carta en plena campanya electoral de les municipals, ja anticipava que quan la llegíssim probablement estarien convocades. No és que estiguin convocades, és que ja les tenim aquí. Queda només dues setmanes per les eleccions espanyoles. Bé, gràcies a ells, gràcies al senyor Guillemet, a la senyora Lluïsa Puig, a les cartes postals que podeu seguir enviant com quan vulgueu, des d'ara fins a també durant l'estiu, perquè evidentment de cara al setembre ens interessarà tenir-ne records i retalls de les vostres vacances, ens interessarà sens dubte. Doncs podeu seguir enviant al Basar de les Sorpreses, com sempre, que continua en el mateix lloc, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà totes i cadascuna, i la respondrà també una per una. Bé, anem al Beverly Express, que ja la idea sempre és intentar fixar-se en la bandera. Home, perdona, però aquesta és fàcil. Avui és fàcil. Aquesta és molt reconeixible. A veure,
és un element secundari. O sigui, no trio una bandera molt complicada perquè l'endevinis, et llueixis davant dels nostres oients, i llavors anem a buscar una... No, aquí la idea és buscar un punt de partida i llavors posem la bandereta, diguem-ne, per ajudar una mica a la transició, eh?
Clar, però jo també...
Estem nosaltres i sigui el lloc de destí.
Sí, home, sí, però no, vaja, sí, que aquesta no té massa història, perquè és verd, blanc i vermell, i això no té tutia, o sigui, això és a Itàlia. Tot i que algú la podria confondre per Irlanda, perquè el... No, perquè
també,
no,
sí.
Tot i que l'irlandès, crec que si no recordo malament, Irlanda és taronja en comptes de vermell.
Taronja, sí,
oi?
És taronja, taronja,
però
sí.
Però veus com tu també et saps d'això?
No
ho veus?
Home, bueno, però, home,
les bàsiques, no?
Tampoc no són, home, sí, les bàsiques, tu. Però tu és que endevines unes banderes que, vaja, que no sabia ni que existien aquests països que menciones.
No, home, no,
que...
Bé, en tot cas, anem a Itàlia, doncs sí, que és un lloc...
Anem
que
a la
tu...
dolça Itàlia, sí,
sí, sí, predilecte,
sí, sí,
no?
Anem a la... Sì, sì, sì. Mira, concretament anem al port de Mergellina, a Nàpols, on fa pocs dies s'ha produït una d'aquelles notícies que passen com molt desapercebudes, però que en el fons amaguen si volem trobar-hi una petitíssima lliçó vital. Estàs a punt?
Sí, eh? Som-hi.
Doncs som-hi.
I aquesta olor que només pot fer Nàpols, eh? Oh, hosti, noi.
Sí.
T'he de dir que m'esperava que hi hauria una fressa molt considerable i potser és que és una ciutat que també viu molt de nit i llavors aquestes primeres hores del matí no estan així, però m'esperava més ple, això, eh?
Estem al port esportiu, són 7:45, no estem al centre de la ciutat, eh? Estem per dir-nos una mica més arrasarats, eh?
Sí, però vaja, espera't, eh? Espera't una hora, d'aquí una hora o dues, eh?
Sí.
Que això ja estem al juliol, eh?
Sí,
cap de setmana de juliol, eh? Això pot ser un formiguer considerable, eh?
Però mira, d'entrada escoltem el soroll dels vaixells, el mar, algunes gavines d'allà, eh?
Sí, sí.
Ens trobem aquest port, el de Mergellina, que està situat al costat del mar Tirrè, un lloc que evidentment és turístic, allotja un gran nombre de vaixells i iots, des de qual es pot veure, a veure on estava... Mira, allà, el Mont Vesuvi, veus allà?
Sí.
El Mont Vesuvi, sí, sí.
Ostres.
A veure, recordem, és aquell que va entrar en erupció fa prop de 2.000 anys, entrant en Pompeia, eh? És un dels volcans més famosos del món. Aquest és l'escenari d'un petit incident que va passar fa pocs dies, sense cap mena d'importància, eh? I havia de venir a atracar un vaixell, que és el Symphony, que és el iot de Bernard Arnault, que és un dels homes més rics del món, hem estat parlant en alguna altra ocasió. Aquest senyor, per entendre'ns, és propietari d'una multinacional que, entre d'altres marques, controla Dior, Bulgari, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany i Moët Chandon.
Déu-n'hi-do.
Sí,
un senyor que
sí,
té, bueno, humil, poca cosa.
Sí, sí, això mateix. Vull dir, quan arriba el seu gestor, diguem-ne, el que no és el mateix que tinc jo amb el basar, eh? També es deu escandalitzar la quantitat d'impostos que suposo que ha de pagar.
Segur,
eh?
Segur.
Bueno, el vaixellet que té aquest senyor té 101 metres d'eslora. 101 metres. És a dir, que no passa precisament desapercebut. Entre altres coses, té una piscina amb fons de vidre, a la coberta, un cinema a l'aire lliure, jacuzzi i sauna.
També.
Però resulta que hi ha una llei italiana que apunta que en aquest port, el de Mergellina, no hi poden entrar vaixells de més de 75 metres.
Ah.
De manera que el senyor Arnold, i per la distància petitíssima de 26 metres, no pot fondejar en aquest port. A veure, també és veritat que potser ell era igual, perquè podia comprar el port sencer, i si hagués volgut, i segurament que va acabar agafant el seu helicòpter particular per visitar possiblement la ciutat.
Segur.
Però a mi m'ha cridat l'atenció que, per molt ric i per molt poderós que siguis, sempre hi ha contrarietats, per petites
això
que siguin.
Sí,
no?
Això sí.
I això ens inspira per dedicar un nou basar de les sorpreses, el que seria el 313, i avantpenúltim de la setena temporada, que dedicarem, doncs, a aquest escenari on estem ara. Avui, la lletra P. La P de ports.
No sé si tu et criden especialment l'atenció als ports, però he de dir que a mi em semblen indrets fascinants, eh?
Sí?
En el seu pas al llarg de la història, també. Potser ara em fan aquesta impressió com de lloc molt més, ja molt modern. I els ports, d'alguna manera, els ports visibles, eh? Els ports de càrrega sí que tinc la impressió que estan molt més lluny de la vista normalment i que allà deu passar absolutament de tot.
De tot.
Però, la fascinació pels ports com a lloc d'arribada, ja no de mercaderia, sinó de vida i d'històries, em semblen fascinants.
De fet, la paraula port ve del llatí portus, que vol dir obertura, entrada. I d'ella deriven paraules com porta, però també oportú, que vol dir cap a port, és a dir, favorable que també es pugui fer, no? De ports, evidentment, no només n'hi ha de marítims, sinó també d'altres com els ports a muntanya, on allà el pas, diguem-ne, per travessar una zona, o els ports de dades, que en un ordinador és on posem el llapis de memòria nostre, per entendre'ns, no?
Sí.
I que jo sempre he trobat un port de dades, sempre he trobat com una cosa...
Port USB.
Com molt interessant, això. Això mateix, sí, no? Port USB, no? El nostre llenguatge també hem incorporat referents relacionats amb el tema, no? Com arribar a bon port, és a dir, aconseguir amb èxit la realització d'un projecte, o amb bon vent la nau arriba a port, que vol dir que amb circumstàncies favorables, fins i tot amb una mica de sort, diguem-ne, tot acaba més o menys sortint bé. Com es pot suposar, de ports, doncs n'hi ha hagut tota la vida. El més antic de tots és un situat al Mar Roig, Egipte, i que porta per nom Wadi al-Yarf.
És un port que existeix o ja no?
A veure, de fet, hi ha moltes restes encara arqueològiques que s'estan fent, però és un port que com a tal ja no està operatiu, no?
Val.
Això mateix. Pensa que és la constància d'un port, aquest del Wadi al-Yarf, que hi ha constància des de la quarta dinastia d'Egipte, és a dir, fa 4.600 anys. Tot i que no va ser fins al 1832, quan un viatger anglès, un tal Wilkinson, va començar a descobrir restes. Als anys 50 del segle passat es va començar a explorar la zona, i el 2013, fa tot just 10 anys, uns arqueòlegs van descobrir més restes que consten d'un moll, encara visible quan hi ha marea baixa, però també hi ha diverses galeries a l'interior que devien servir, doncs, suposem, per amagatzemar mercaderies, així com també hi ha fragments de vaixells, de veles, de rems, d'àncores i d'altres objectes. Clar, són, no deixen de ser una mica càpsules del temps que han arribat fins als nostres dies, no? El més rellevant de tot, per això, el que s'ha trobat en aquest port és el diari d'Amerer, que són uns papirs datats l'any 2500 abans de Crist, per tant, recordem, fa 45 segles, i que estan fets per un funcionari anomenat, doncs, Merer, on es detalla el transport de pedres que tot sembla indicar que servirien per recobrir l'exterior de la gran piràmide de Giza.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és una cosa que jo trobo absolutament fascinant, com a través d'una font indirecta, és a dir, uns papirs, hi ha un carregament que devia dir, doncs això, pedres per la piràmide.
Exacte,
eh?
Vull dir que... Per què són aquestes coses? Un funcionari apuntava pedres per la piràmide, bueno, per les obres de Giza, no? I llavors les lones,
ser, no?
Que no sé què, no? Per cert, ara, aquesta música que estem sentint m'ha portat directament, és que ara he estat repassant aquests dies les pel·lícules d'Indiana Jones.
Home,
I m'ha portat directament a la tercera, que és la meva preferida, que és la de...
Jo també. Sí.
La, com es diu?
L'última
cruzada. Quan Indiana Jones perd li agafen els papers.
No l'has traïdo.
Però falten papers aquí dintre del diari del seu pare, no? Sí, i diuen, els té, com es diu, el Brody, aquell?
Marcus Brody.
Però és un tipo que habla no sé quantos idiomes, que conoce palmo a palmo, no sé què, llavors el veus allà, alguien habla mi idioma, en un port com aquest, no? En una ciutat absolutament perdudíssim. M'ha recordat molt aquesta música. Em sembla, de veritat, repassant-la, L'última cruzada em sembla una obra mestra, absoluta, en tots els aspectes. En la rodona, la pel·lícula.
És una opinió que comparteixo plenament. No sé si és la cinquena, ja.
Encara no.
Jo l'he vista ja dues vegades, eh? Vull dir que...
Sí? I m'agrada?
Sí, em va agradar molt, sí. Bueno, ara entraríem en tota una sèrie de comentaris, però millor que no, perquè encara estem a Giza, eh?
Exacte. Va, anem de Giza cap a on?
Sí, perquè, a veure, recordem, Giza és una de les set meravelles del món antic, i l'única que encara queda, recordem-ho, però n'hi havia una altra, de fet, n'hi havia dues que estaven al costat d'un port, que són el Colós de Rodes i el Far d'Alexandria.
Tant el Colós de Rodes, per tant, com el Far d'Alexandria eren en ports, clar.
Això mateix, el far d'Alexandria estava situat en aquesta ciutat d'Egipte i que servia com a punt de referència del port. Va ser construït per Antípatre de Sidó, tenia una alçada de 100 metres i va estar dempeus prop de 1.500 anys, fins a principis del segle XIV, quan un terratrèmol el va acabar de destruir. Però a mi, jo sento una especial debilitat per el Colós de Rodes, que va ser construït al segle III abans de la nostra era, forjat per Ceres de Lindos, i que és una immensa estàtua que representava Helios, és a dir, el déu del sol. Es calcula que tenia una alçada d'uns 30 metres, una mica com l'estàtua de la Llibertat, per entendre'ns, tot i que algunes fonts apunten que podia ser més alt. I encara que no se sap ben bé del cert com era, la imatge iconogràfica que ens ha arribat al Colós de Rodes és el d'una estàtua oberta de cames a l'entrada del port i on els vaixells hi passaven per sota.
Exacte.
De fet, va durar poc més de mig segle fins que va ser destruïda també per un terratrèmol.
El que em sembla apassionant és perquè tenim aquesta imatge, com que ja no existeix i no l'hem pogut veure, no l'hem pogut documentar d'aquesta manera de visual, tots en fem una imatge, no?, del Colós de Rodes.
Sí.
I penses, és que si existís encara, segur que hi aniria algú, diria, me l'imaginava més gran, no? O sigui, gent que li semblaria poca cosa, no gaire prou potent, però, bueno, en fi.
Xavi, però això passa amb tot.
No,
passa
amb
tot.
I ara que és època de viatges, no?, que la gent se'n va a veure coses que ha vist abans en fotografies o que algú li ha explicat, no?, i que, bueno, pues, tampoc no n'hi ha per tot, anant a casa. Tampoc no n'hi havia per tant, eh? Tampoc no era gran cosa. Això és com l'Empordà.
Sí. Està bé, no, està bé.
La gent molt amable. Bueno, en tot cas, sí que havia sortit en moltes pel·lícules, no?, de Colors de Rodes.
Sí, de fet, la més famosa, mira, va ser la primera pel·lícula de Sergio Leone, la primera, abans dels seus espagueti western, va ser precisament el Colors de Rodes, que era un peplum de principis dels 60. I sí, tornant al Colors de Rodes i al far d'Alexandria, doncs mira, van ser ports famosos per acollir aquestes dues meravelles del món antic, però hi ha altres ports famosos que han estat el punt de partida de viatges que han canviat la història de la humanitat. Vegem-ne tres de ben famosos que estan relacionats.
Quin port m'has portat, Albert?
Doncs mira, ara comencem el port de Venècia, un dels més importants de l'edat medieval, que va arribar a controlar gran part del comerç del Mediterrani Oriental, i precisament d'allí i cap a Orient va marxar en Marco Polo, un mercader famós pels seus relats que se li atribueixen sobre uns viatges que va fer per Àsia i Xina a cavall entre els segles XIII i XIV. El més famós d'aquests viatges va durar 23 anys, i en ell Polo va recórrer la ruta de la seda i va estar al servei del Kublai Khan, l'últim emperador mongol net de Gengis Khan. Quan va tornar a Venècia i per raons polítiques va ser empresonat, i a la presó va escriure el seu famós llibre de viatges. Un llibre que, per cert, va inspirar, entre d'altres, a Cristòfor Colom.
Això vol dir que ens hem desplaçat ja a latituds ibèriques, eh?
Correcte. Parlant de Colom, de Cristòfor Colom, recordem, navegant, cartògraf, almirall, governador general de les Índies, nascut presumptament a Gènova, tot i que d'entre els llocs també se li ha atribuït nacionalitat catalana, però també mallorquina, jueva, gallega i portuguesa, que va viure la segona meitat del segle XV i que se li atribueix el descobriment d'Amèrica, tot i que està més que demostrat que les Índies occidentals, com es va conèixer el continent al principi, ja havien estat explorades com a mínim un parell de segles abans. Colom va fer quatre viatges a Amèrica, el primer dels quals, recordem, va ser des de Palos de Moguer el 3 d'agost de l'any 1492. A diferència de Venècia, que encara està en actiu, el port de Palos es va abandonar a principis del segle XVII. I si ho pensem una mica, home, doncs hi ha dos grans inicis de la descoberta d'Amèrica. El primer, el de Colom, i el segon, l'any 1620. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. M'encanten. O sigui, Beorlegui, m'encanten les cançons de, no sé si dir de pirates o de cançons de, no, de bodega, de port, no, de mariners. És una cançó tradicional anglesa del segle XVII i XVIII que jo trobo també absolutament deliciosa i fascinant, eh? I sí, ens anem ara, doncs, cap a aquest segle, al segle XVII-XVIII, som a Plymouth, al comtat de Devon, on encara es troba un port des del qual el 6 de setembre de l'any del senyor del 1621 hi va salpar el Mayflower. Power, un vaixell que va arribar en algun punt de la costa oriental d'Amèrica del Nord a l'11 de novembre del mateix any. Són els anomenats els Pilgrims, és a dir, els pelegrins, i estan considerats els pares fundadors de Nord-Amèrica. De fet, no hi ha major pedigrí als Estats Units que certificar que ets descendent d'algun dels centenars d'aquests viatgers. Mm. Alguns dels que ho han pogut demostrar han estat presidents, com John Adams, un dels primers, o George Bush, per exemple, però també, atenció, celebritats com Clint Eastwood,
carai,
Marilyn Monroe o Bing Crosby.
Tots aquests són fills dels Pilgrims, dels pioners, d'alguna manera.
Bueno, fills rabasnets, per entendre'ns, dels Pilgrims.
Però llavors vols dir que Clint Eastwood i Marilyn Monroe representa que són descendents dels pares fundadors dels Estats Units, no?
Correcte. Allò que fem el dia de la...
Quin llinatge.
El dia de Acción de Gracias, per entendre'ns. Doncs és això, aquesta idea que aquí tenim més el descobriment d'Amèrica, amb la versió, diguem-ne, hispànica, òbviament, de Colom, però, òbviament, els americans ho celebren més, per entendre'ns, amb el Mayflower. I si aquest vaixell, sortint de Plymouth, va ser el principi d'una nova era, unes barquetes al port de Le Havre van ser l'origen d'un altre moviment, l'impressionisme.
Que és molt posterior, evidentment. Estem parlant d'un parell de segles més tard, no?
Doncs mira, 250 anys més tard, justos, cap al 1872, és la data en què Claude Monet va pintar el quadre Impressió, Sol naixent, que és una pintura a l'oli que actualment s'exposa a París i que és l'obra amb la qual es considera que neix l'impressionisme. Aquest important moviment pictòric que es va manifestar sobretot durant el darrer quart del segle XIX i que va marcar la ruptura de l'art modern amb l'academicisme, que és el que es portava. I encara que el terme impressionisme s'aplica ara amb diferents arts com la música i la literatura, el seu vessant més conegut és el de la pintura. El quadre, Monet va pintar la sortida del sol al port de Le Havre. Tres barques hi naveguen entre l'espessa boira matinal i el fum de les fàbriques que s'intueix al fons. No cal dir que quan es va exposar per primer cop l'any 1874, l'obra es va considerar, diguem, inacabada. La que es va estrenar del tot acabada va ser una sarsuela també de reminiscències portuàries, La Tabernera del Puerto. No puede ser
que a Beorlegui, ara estic tallant a Plaza de Domingo, però en tot cas l'òpera, jo sé que a tu t'apassiona. Crec que la sarsuela també, i la reivindiques.
Sí, no tant, el que passa que no la conec, però hi ha àries, diguem-ne, que són famosíssimes, i una d'elles és aquesta, Plácido Domingo cantant el No puede ser, que és segurament el fragment més famós de La Taberna del Puerto, que és una de les sarsueles també més conegudes de Pablo Sarasúa, un compositor de Donosti que va viure entre el 1897 i el 1988, i que compta amb títols home, menys famosos com la del Manojo de Rosas o Don Manolito, entre d'altres. Estrenada l'any 36 al Tívoli de Barcelona, la seva acció es desenvolupa en el port d'una ciutat imaginària, que és a Cantabreda, que és al nord d'Espanya. El que no és gens imaginari és el port on té lloc l'acció d'una de les més grans pel·lícules d'Elia Kazan que estan relacionades, evidentment, amb el port, que és La Ley del Silencio.
Los amos dicen que tienes una cita en el juzgado. Sí, bien, ellos te conocen lo suficiente para saber que no eres un chivato y creen que deberías estar un poco más metido en todos nuestros asuntos. Te daremos unos trabajillos fáciles en los muelles.
Quiero un empleo. Ganarme un pedazo de pan es lo único que deseo.
Todo eso está bien para un crío, pero tú ya no lo eres. Vas a cumplir los 30 enseguida, una edad para pensar con algo más de ambición. Dentro de poco se inaugura un nuevo atracadero y habrá un puesto estupendo para ti. Figúrate, pagan 6 centavos por cada 100 libras...
Ja, imagina't, al port com a espai de trapicheo, que en diuen, de mercat negre, de coses fora, al marge de la llei, no?
Mm-hmm. Estem a 1954, aquí estem escoltant, entre d'altres, a Rod Steiger i a Marlon Brando, que amb en l'Ev Maria Sant, en el Karl Malden i el Lee Jotokop, és a dir, un repartiment de veritable luxe, van ser els protagonistes d'aquesta pel·lícula extraordinària que explica les màfies que es produeixen en un port de Nova York i de com un home té l'oportunitat de demandar el responsable. Guardonada amb 8 Oscars, el film no deixa de ser una mica l'apologia de la delació, la mateixa que havia fet el seu director, Elia Kazan, a l'hora de denunciar els seus companys a la tristament famosa caça de bruixes on es perseguia tothom que tingués inclinacions comunistes. Recordem que estem a mitjans dels anys 50. La pel·lícula esplèndida es pot trobar a Filmin i Amazon, entre d'altres.
Recordo que una vegada vaig preguntar-li a algun d'aquests experts en el món de la novel·la negra què és el que fa una ciutat que sigui escenari creïble d'accions com les que apareixen a les novel·les negres. No? I va dir el port. El port ho canvia tot. El port és un lloc fosc, és un lloc de pas, és un lloc on no és estrany veure-hi gent que no estàs habituada, hi ha un anar i venir diurn, nocturn, és un espai perfecte perquè no creïs suspicàcies en un poble, no? És com una mena de petit municipi al marge de tot, no? I des d'aquest punt de vista una ciutat es converteix en possible i fàcil escenari de la novel·la negra quan té un port.
Caram, tu. Bé, veus quines coses que surten, eh?
Sí, noi. Bé, Orlegui, doncs t'espero en algun port d'aquests del món tan fascinants. M'imagino que el teu preferit deu ser Venècia, per tant, ja sí. Quedarem algun dia en el port de Venècia.
Per què negar-ho? Sí, clar que sí.
Berlegui, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Igualment, Muntó, adéu-siau.